Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes, Neus i Mercè, i a la nostra mallera, Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Go!
Hola.
Hola.
Hola. Hem de dir que acabem de gravar una altra cosa i que ara no tindrem intro.
Sí, jo tinc una altra història.
Ostres, Clara, vens preparadíssima.
Estàs avui a tope.
Sí, perquè sabeu què ha passat?
Què?
Ha passat la pitjor cosa que li pot passar a la Clara. I dic, us ho vaig explicar, perquè... O sigui, he passat un mal son, però una cosa exagerada de la por que vaig passar l'altre dia.
Ai, no, ja sé el que és.
Sí, sí, Carla.
Jo no, explica-m'ho.
Sí, sí. Bueno, si no ho he dit mai...
La veritat és que és durilla, la història.
Sí. Si no ho he dit mai, ho explico ara. A mi em fan pànic els ratolins. Ratolins, rates, roedores varios.
No, però pànic en plan...
Però pànic de...
No de que li fan coseta.
No, no, em fan... pànic, o sigui, si veig un ratolí, em pujo sobre una taula si hi ha, em fa molta fòbia. I és una fòbia que ve d'herència. I em direu, aquestes coses no s'hereden. Sí, s'hereden, sí, s'hereden. Perquè ma mare té...
Jo estic d'acord, sí, s'hereden.
La meva mare té la mateixa fòbia i la meva àvia té la mateixa fòbia. Bueno, doncs pues, pànic, però una cosa exagerada. Si els veig, o sigui, si els veig dins d'una gàbia, procuro no mirar. Però no em fan tant de respecte o res. Procuro no mirar i ja està. Però allò va de veure'ls pel carrer o tal, molt de pànic. Vale. Jo vivic en un poble rodejat de bosc on hi ha moltes rates. Rates, ratolins, diversos. I tinc la desgràcia a la vida de que la meva veïnada davant alimenta... Bueno, hi ha molts gats del carrer i la meva veïnada de dalt els alimenta. Què passa? Que els gats... Què fan? Com per donar-li les gràcies, moltes vegades els ratolins que cacen els hi porten davant de la porta, tipus, mira què t'he portat, no? Feliç dia de la mare. Total. Que ja moltes vegades em trobo ratolins davant de casa meva i ja és com que m'agafa l'ansietat heavy. Bueno, doncs l'altre dia, amb això, bueno, es va morir un veí d'aquí i allò saps que xerren tots els veïns i tot això, i ma mare va deixar la porta oberta durant molta estona. I bueno, és res, no? Tal. Vale. Doncs pues al vespre, estic allò, és la una del matí, i jo encara no dormia, no pregunteu per què.
Les dues.
Sí, sí, eren les dues, sí, eren quasi les dues. Bueno, no dormia no sé per què, però saps allò que dius, va, em poso a dormir. I estic allò estirada al llit, que estic dormint però no estic dormint, i normalment em poso la ràdio, escolto un programa a la nit, i llavors em quedo dormida, en plan, escolto 10 minuts i ja m'he quedat tiesa. I jo sentia el gat, que feia molt de soroll, però... movia com una caixa, i jo deia, què està fent? Total, que se'm dona per engegar la llanterna del mòbil, per veure què estava fent, per no preocupar-me, perquè moltes vegades el gat amb una joguina a la nit juga, però alguna vegada m'ha robat o les ulleres de veure, o alguna cosa així, o sigui, si algú vol i m'ho pot robar, doncs, o... bueno, qualsevol cosa. Si deixo, per exemple, jo tinc asma, i a l'abril o així, doncs, per exemple, deixo el ventolín, doncs em roba el ventolín, aquestes coses. Bueno, però si jo dic, aviam què ha agafat, mira... Obro la llanterna i em trobo una rata, o sigui, un ratolí, a la meva habitació, que havia matat el gat, i me'l portava, tipus, mira, saps? Mira lo que he pillao, té, per tu, t'estimo, saps? Mira, un ancià, o sigui, és que, saps allò que estàs tirat? I clar, me'l volia donar, o sigui, pujar sobre meu a donar-me el ratolí mort. Jo, ja no, mira, és que se'm va oblidar com respirar, no sé com, vaig trucar a ma mare, i li dic, mama, per favor, que tinc un ratolí aquí a dalt. Bueno, cridant, una cosa, va haver de venir el meu pare a les dues del matí. Perquè jo dic, és que no em podia... Però ma mare deia, aixeca't i vine. Dic, és que no em puc aixecar, és que està el ratolí aquí. El gat de mentre anava jugant amb el ratolí. I clar, jo cridava, en plan de por, i el gat venia, en plan, esta que li passa, saps? Vull dir, estàs bé o què?
Oh, no.
Sí, sí, sí. Tot el que va haver de venir el meu pare... agafar-me el ratolí, portar-lo a la brossa.
El teu pare té una paciència.
Sí. I a sobre el meu pare té els nassos de dir, mira que bé, veus? Així si alguna vegada entra algun ratolí o algú te'l caçarà. Jo dic, aviam, mira que bé, no? Perquè és que me'ls porta. I ara em fa pànic. Tinc un gat assassí.
Ara fa 3 dies que no dorm.
No, tinc pànic real. Ara fa 3 dies que la casa està tancada, però sembla una presó. El catrat no té tanta seguretat com ara mateix casa meva, perquè no s'obre ni es tanca per res. I a més ja et dic que se'm fa pànic, però pànic, eh? Doncs mira, em va passar això. I ja sé que per algú que no li fan pànic és com, ah, mira, ho entenc, però és que se m'oblidava respirar i tot de la por que tenia, que em va portar un ratolí mort. És que mira, no puc.
Llavors, pobret, clar, jo crec que es va espantar el gat perquè no en tenia res, saps? I després, clar, em venia a fer el peloteo, però dic, a mi que no me toque este, que ha tingut el ratolí a la boca. Bueno,
un Cristo, de
veritat. I ahir em va pillar una foto del gat i deia, el gat dormint, i diu, l'assassí està dormint.
No.
Jo ho entenc. Jo, que tinc aquest problema amb els ocells, una vegada vaig obrir la porta i hi havia un colom assegut a l'alfombrilla de davant de la porta i havia de marxar i vaig haver de trucar que no podia sortir de casa. O sigui que entenc el nivell de pànic.
Clar, per mi això és una tonteria, però és que ho passo a un ratolí i ho puc entendre perfectament, perquè és que et quedes bloquejat, o sigui, és que no sé com explicar-ho. Em vaig fotre una plorera després de tota l'ansietat, una plorera. Mira, li vaig enviar un àudio a les dues i pico del matí a la Carla plorant.
Em vaig llevar a les 9 o 8:30 i em diu, no t'espantis. I jo pensant, veràs, obro l'àudio i ja està.
És que no saps el que ha passat.
Sí, pensant, però plorant.
Perquè jo ho entenc també, perquè a mi em passa amb altres bitxos i tal, especialment amb escarabats i abelles. Les abelles ja no tant, haig de dir, ho estic superant. Però amb els escarabats no puc, perquè vaig tenir una època que, clar, treballava a la botiga i estava al costat del mar. I doncs hi havia molts escarabats, però a la meva botiga i a tot el carrer. Vull dir, no era... I bueno, mira, un drama importantíssim de morir. O sigui, cada matí tenir com un atac d'angoixa, de trucar a ma mare literalment plorant, dir-li, és que no em puc moure, o sigui, vine a treure per això o no puc obrir la tenda, o sigui, literal.
I, sí, que si no tens aquest tipus de fòbies, és...
No, és que, i clar, llavors això, la Clara l'agafa amb un paper i diu, bueno, ja te la trec, i el bitxo movent-se, jo, per favor, ho dic, o sigui, i jo...
Clar, perquè a mi no em fa res, això. Sí.
Clar, per això que jo ho entenc, o sigui, que em ric de l'àudio, però que també ho entenc.
Posat així són situacions molt ridícules, no? Però
no, és que és molt ridícul, perquè el meu pare sempre em diu, si el ratolí té por de tu, bueno, doncs jo tinc més por.
No, i a mi també em diu, home, però si pensa que tu fas com el 100.000% del volum de l'escarabat, i dic, mira,
Ja, però no és racional.
I
no és racional.
Jo també sé que el colom s'aparta a la que passo, però no puc, perquè és que... Si està a menys de 2 metres de mi, m'ha agafat taquicàrdia.
Clar, i si jo agafo l'escarabat i l'aixafo, no passa res. Però és que només el simple fet de veure-la allà, jo ja no em puc moure. I hi havia una altra tenda al costat, i bueno, pobra la de les reformes, que venia com cada matí, i jo li deia, sisplau, i em venia i em recollia en plan el que trobés. Però horrorós. Però haig de dir que han tapat perquè sortia, i suposem, bueno, va suposar ma mare que sortia d'una claveguera que hi havia davant, però han tapat com una part de sota del portal del costat, que tenia com un forat, sí. I l'han tapat i no han tornat a sortir més.
Jo recordo quan estava donant classes d'anglès, teníem un temari amb els nens sobre fòbies.
Sí.
I no sabien el que era, en plan, no sabien com descriure una fòbia, no sabien el que era una fòbia. No, em deien, que tens por d'algo? I és que és més, no?, que tens por d'algo. I vaig...
No, és que no és que tens por d'algo.
Saps? Posar el meu exemple bueno, doncs jo tinc fòbia als ocells i això. I em van començar a fer preguntes i quan portàvem 10 minuts parlant d'això els vaig dir, parem, perquè m'està costant respirar només de pensar-ho, m'està agafant taquicàrdia només de pensar-ho, en plan, parem. Ja us he donat l'exemple, no fa falta indagar més. És que és molt psicològic i és molt, molt il·lògic, però realment ho passes molt malament amb aquest tipus de coses.
Molt. Jo tenia literalment un atac d'ansietat o del que fos cada matí durant molt de temps.
Ma mare va estar sense molts anys insistint en que anés a teràpia pel tema dels ocells. I no he anat mai a teràpia pel tema dels ocells.
Bueno.
Jo tampoc, però també m'ho plantejo perquè és en plan, aviam, en veritat, s'ha de tenir por d'algú, no passa res. Cadascú, hi ha coses que li agraden no li agraden.
És una puta merda i ho odio i ho passo molt malament a diari. Però no és algo que tingui el desig de superar, perquè és que no puc veure a mi mateixa acceptant.
Sí, i a més són coses que no t'impedeixen fer vida. O sigui, Clar. Jo tinc por, por o fòbia, bueno, és que no és por, és que és fòbia, és els ratolins. Jo perquè em trobo un ratolí cada dos per tres davant de casa perquè porten els gats, però vull dir que no és una cosa amb la que interactuï de normal.
No, però no és com, no és com quan tens agorafòbia o coses d'aquestes, sí, que literalment clar, no pots fer vida normal. O sigui, llavors sí, sí, però...
Clar. Sí, al final,
no és com dir-te.
El major problema és aquest, que la Clara passava, la Carla passava pel costat d'una claveguera i tindrà por que li surti un bitxo i potser t'hi fixes més. La Clara té por que el gat li porti bitxos i jo no puc seure en terrasses a prendre'm una cervesa. Vull dir,
ja està, ja superem, no passa res.
Jo sempre haig d'estar dins de la cafeteria, però...
És que mira, no m'havia pensat mai que em portés un ratolí, a la nit, o sigui, a casa.
No, a mi com aquesta se li ocorreixi en la vida portar-me un escarbat, és que torna a ser gata de carrer, en un segon. Vull dir,
tant no, però escarbats entres... no acostumen a portar, no?
No, se'ls mengen, els gats.
Pues mira, jo que es mengi el que vulgui, però...
Mai t'havia portat res, el gat, Clara?
No, aviam, us vaig a posar en context. Aquest gat el tinc des que té una hora de vida i mai ha vist un altre gat. O sigui, és un gat que no és un gat, sembla més un gos, perquè fa coses de gust. Però es veu que aquestes coses... ell el que fa és que roba. O sigui, un dia, per exemple, li va robar un calamar a ma mare. O sigui, ma mare va a la peixateria, compra un calamar i al moment que no es despista, li va fotre el calamar i què va fer? Va baixar baix, corrents al graig i el va amagar a dins el graig. I llavors, mon pare amb la llanterna, perquè què fa? Ell ho amaga i llavors puja tan tranquil. Perquè ja ho té amagat, no s'ho menja al moment. No, no, i puja. Llavors ja quan estàs despitat ja va a menjar-ho. Doncs ja ves mon pare amb una llanterna buscant per tot el graig el calamar que al final estava sota una moto. Però bueno, vull dir, fa aquestes coses, roba, li agrada robar i després, si hi ha un... Li agraden molt les, com es diu, les gomes de cabell. Les gomes de cabell les haig de tenir amagades, perquè les gomes de cabell és una locura el seu. I també, llavors juga amb ella, se l'endú, sí.
No,
i
és clar... que, perdona, ara tinc un total de 0 unitats de gomes de cabell i vaig anar l'altre dia al xino a comprar-ne.
No, no, és que...
Vaig anar a comprar-ne un paquet, el vaig deixar sobre la taula, vaig marxar i vaig tornar al cap d'una hora o dues i ja no hi havia gomes. O sigui, estaven totes trencades i no les havia tret ni del paquet.
No, no, és que li encanten.
I jo pensava que aquesta tonta no... No robava res, perquè el menjar tampoc li interessa gaire, saps? O sigui, si ho agafa és per jugar, però no per menjar-s'ho. Jo pensava que no robava res, i aquest matí he netejat el menjar d'una mica més a fons. He retirat els sofàs i em trobo com 10 palets d'aquests de l'humus.
Sí.
10 palets allà darrere del sofà, perquè havia jugat amb ells i els havia tirat a sota el sofà. I dic, mare meva, vaya pla.
Sí, sí, bueno, són gats, però, al bueno, final sí, és el que hi ha. Però ara espero que no em porti un altre sostiu d'aquest, perquè a mi ja et dic que em dóna alguna cosa. És que jo no puc viure, no puc viure. Que realment ho penses i dius, mira, prefereixo més que això, perquè si es va colar un ratolí, vol dir que hagués conviscut amb un ratolí durant uns dies. Fins que ens haguéssim donat compte que ve un ratolí, llavors comença a posar trampes i històries, claro.
Sí.
Però, clar, a què precio? A què precio? En fi, no tingueu fòbia, gent. Ja està.
Solucionat. No, és que...
Són dolentes, són dolentes.
Sí.
Pues res. Què fem?
Què fem? Anem per feina?
Sí.
Vinga, Clara, això es publica el dia 30 de març. Què ens portes? Sí, doncs
pues mira, el dia 30 de març hi ha el Dia Internacional, no, Mundial. Dia Mundial del Trastorno Bipolar.
Ok. Bé.
Bueno, ok.
Important, la salut mental. Dia Internacional de les Treballadores de l'Hogar.
Molt, molt bé, important.
Interessant també. I un dia una mica estranyot, no per la temàtica, sinó pel context en si, perquè és dia escolar, el qual vol dir que només aplica a de 18 para abajo.
Ok.
De la paz y la no violencia, però només en l'hemisferio sur.
Ah, en l'hemisferio nord no.
Vale. No.
Oh, això, no bueno, sé com també hem de dir que l'hemisferi sur està bastant més fotut, segons com.
Bueno, per culpa de l'hemisferi nord.
Sí. Efectivament, totalment. Totalment.
I això sí, només sí, se celebra...
El dia, és un dia escolar de l'hemisferi sud.
De l'hemisferi sud.
Sí.
Em sembla bé.
La resta del món no pot.
No.
No. No s'ho mereix.
És que jo crec que ja hi ha un dia de la pau i la no violència.
Sí, això no ho hem parlat. Ja.
Si no ho hem parlat aquí, a la feina ho he parlat. Una de dos. Perquè, vull dir, em sona, a més, de que fos fa relativament poc.
No ho sé, quan no és veritat.
Però bueno... Simplement demà, que és 31, és un dia molt important, que és el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere, el qual
és
important.
Molt important.
Sí. Sí. I el dia de la Torre Eiffel.
Ah, has vist?
Sí, sí, sí. Però això és el 31, m'he avançat un dia. Però bueno, el dia 30 bueno, sapigueu que si sou de l'hemisferi sud i ens esteu escoltant i esteu en edat escolar, és el dia de la pau i la no violència per a vosaltres. Si no, doncs mira, mala suerte.
Si no, doncs oblideu.
Exacte. Bueno.
Molt bé.
Un dia tranquil·let.
Doncs, avui fem una cosa una miqueta diferent.
Sí, perquè fem un documental que només he vist jo.
Sí. Ja, ho vam explicar fa un parell de setmanes.
Sí.
Que veritat aquest canvi de plans.
Ha desaparegut a tot arreu. Però una cosa exagerada. No està enlloc, ni en la deep web, ni en la web normal. No, no està. No està.
No, 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 no existeix. Jo avui l'he tornat a buscar per si de cas.
Jo també. No l'he buscat avui també, avui al matí. És un documental de la BBC, en plan que no és res, allò ja, que diguis molt específic, que el van retransmetre el 2019, sí, saps? No sé, algú fàcil
que estava, com va provar. Perquè sí, quan sí, ens vam guardar el link en plan fa uns mesos, sí, jo recordo en plan veure els dos o tres primers minuts. O sigui que sí, sí, existia.
I estava a Apple TV, estava a la pàgina web de la BBC, tipus BBC a la carta.
Mm.
Bueno, estava a YouTube també. Bueno,
estava ja no està.
Desaparegut de tot arreu.
En les webs aquestes xungues també hi era?
Sí.
Aquestes webs de sèries online
sí, sí,
gratuïtes?
Sí, sí. M'estranya. Jo me'l vaig descarregar d'un lloc poc... bueno, d'aquestes cosetes, d'aquests llocs així estranyots. I, però clar, el vaig esborrar perquè per no m'ocupés. Allò el vaig veure i el vaig esborrar. I després, quan vaig intentar tornar-me a descarregar allà, tenint la web, o sigui, la direcció del torrent, no podia tampoc. És que jo no ho entenc, no sé què ha passat. Jo he decidit que és per algo judicial. Però el fundament és zero, perquè no he trobat res enlloc i a part és algo que ja està com matat i rematat.
Tot la fuente és la Cibeles, clar.
I a més, sí, la fuente sí, la Cibeles és meva.
Sí.
I a més, és un documental, o sigui, d'un cas molt important a Gran Bretanya i que ha creat jurisprudència, o sigui, és com si fos el documental Momento de la Madeleine McCann, saps? O sigui, són casos que són com molt famosos. Per tant, és que no entenc res. No entenc res. Bueno, cosites que passen.
Però va ser molt fort, perquè va ser en plan... Ens vas dir, ja tinc el guió, i el dia següent vam dir, no existeix.
Sí, i et vaig passar el link. Mira, té, el link sí, és aquest. I no, no.
I jo, manera, no va.
Bueno, en fi.
Va ser qüestió d'un dia per l'altre.
Us explicaré bonament com puc. I clar, aviam si queda clar. He de dir que el documental estava bastant... semblava un 30 minuts, saps? Vale, aquest estil de documental. Sí, estava bastant bé.
Ja veuràs que tal qual pengem això, hi haurà algú que ens enviarà un link dient sí que està.
Sí, està aquí i serà com... Ah, ok.
Segur.
Sí. És diferent perquè aquesta vegada la Carla i jo no tenim ni idea. Normalment totes tenim una idea de què va el tema i avui no tenim ni idea.
Res de res. Així que, bueno, s'intentarà el millor.
Vinga.
Bueno... Noies, doncs si feu la pregunta...
Clara, qui és la malandrina d'avui?
Doncs mira, la malandrina d'avui és la Sally Challen, però, bueno, però té una motivació molt important darrere. Llavors és com una mica complicat, que d'aquí ve tota la complexitat del cas, perquè ja veureu que el cas és el cas més fàcil del món. O sigui, no té cap sorpresa, ni té cap història novedosa, ni res. Vale. Perquè, bueno, porta com una complicació després que fa com que... una reflexió en plan així de tot el país sobre aquest tipus de cosa. Vale. I ens situem l'agost de 2010, que per sorpresa de ningú plovia. És una dada que no aporta res a la conversa, però he volgut remarcar la merda de temps que hi ha sempre a Gran Bretanya.
No, però està bé, així fas com l'escena, saps?
Sí, sí.
Clar.
Era un matí plujós l'agost de 2010, saps?
Ai, molt bé. Ah. Hem de començar a ser una mica més narrador.
Això és un podcast diferent, eh? Això ja és un altre podcast.
Has flipat, eh?
Sí, sí, sí.
Total. Això, que estem a l'agost de 2010, i la Sally surt de la seva casa de Claygate, que és una casa que compartia amb el seu fill petit, ¿vale? Tenen dos fills, el gran vivia ja amb la seva parella en el moment que va passar tot això, i el petit vivia encara amb sa mare. Dic petit, però tenia 21 anys, o sigui, que no és allò que tingui dos anys el nen, sinó simplement pues, que encara no havia marxat a casa. ¿Vale? Vale. I la casa aquesta l'havien comprat un any abans perquè la Sally... portava 31 anys de matrimoni, però s'havia separat del seu marit, que el seu marit és el Richard, val?
Ja toma por culo, Richard.
Sí. I aquest matí d'agost tan plujós de 2010, la Sally va marxar de la seva casa i va tornar a la seva antiga casa que compartien, la casa familiar amb la que compartia amb el seu marit, que ell encara vivia allà. Per què va anar allà? Bueno, doncs perquè, tot i que no sabia moltíssima gent, havien decidit tornar junts, val? En aquell moment la Sally tenia 56 anys i el seu marit en tenia 61. I no, estaven no, com... Sí.
Amiga, date cuenta.
Sí, sí. estaven com parlant doncs, de reconciliar-se i tot això. I saps d'aquesta gent i aquestes parelles que diuen, bueno, pues comencem borrón i cuenta nueva, no? Doncs ells van decidir que vendrien la casa familiar que en el que havien viscut tota la vida i fer un nou començament. Doncs,
funciona
a un altre
això
lloc.
Realment?
No.
Spoiler, en aquest cas no.
Clar, si tens 30 anys de ressentiment per lo que sigui,
sí.
Dubto que simplement vendre't la casa on has tingut totes les males experiències amb la teva parella solucioni res.
Sí.
És com la gent que pretén que un bebè els arregli el matrimoni.
Sí, exacte. No, mala idea, mala idea.
No.
Total, que van quedar com per netejar la casa, no?, per posar-la a la venda, amb la idea de que la casa aquesta tenia un valor d'un milió. Per tant, ja podeu pensar que és una família acomodada, no molt rica, però no era una família normal.
Vale.
Llavors, amb aquest milió de lliures, el que volien era doncs, vendre-s'ho tot i anar-se'n a fer un viatge molt llarg per Austràlia, no? O sigui, fer com l'aventura de la seva vida, vale?
Bueno,
ok.
Sí. Però quan estaven allà per netejar-la, el Richard li va dir, mira, és que vull ous amb bacon per esmorzar, perquè aquesta gent és així. La cervesa no, però vull ous amb bacon. I la Sally diu...
Així de bon matí, eh? Sí. Pim-pam, uns ous que a mi no m'entren ja de normal, imagina't.
Clar, que el normal hagués estat que el Richard ja li tingués l'esmorzar preparat perquè era ell qui vivia en aquesta casa, no? O en su defecto, di, pues te los haces tú. Però la Sally va dir, bueno, pues vaig a comprar-te ous amb bacon i te'ls faig, no?
Ah, que a sobre ni ho tenia a casa, havia d'anar a comprar.
Ah, no. Va fer marxar la Sally per comprar ous amb bacon.
A mi em faig això i dic, vale, marxo i no torno.
Pues sí. Ella va tornar. I quan va tornar, estava ahí sospitosa, en plan, hòstia, que raro, m'hem anat ahí a buscar això. No sé, li va fer com una mica d'oloreta, no? I què va fer? Li va agafar el telèfon.
Mala pinta.
Li va agafar el telèfon d'ell i va confirmar les seves sospites. Què havia passat?
No.
Que quan ella havia marxat, el Richard havia trucat a la Susan. Val? Que la Susan, era una dona que havia conegut en una xarxa tipus Tinder.
Vaya pájara.
Que es diu Dinner Dates. Vale? Mm. I havia, bueno, en el mòbil del Richard, en l'historial de Google, buscava com restaurants per sopar aquella nit i tot això. Llavors, clar...
Madre mía, el Richard, quin fàstic.
Clar, La Sally va fer pues, 2 + 2, 4, no?
Pobre Sally.
Va agafar i li va dir, aviam, Richard, explica'm què és això, o sigui, no pot ser que ara tornem a començar i no hem ni començat i ja tornem a estar amb les mateixes històries perquè ja ho veurem després que era un tema recurrent, el tema de les infidelitats.
Això sí que sembla a les Isles de la Isla de les Tentaciones, sí. Britànica, eh?
Sí. Tot el que Richard li va dir, no m'empipis, o sigui, no em qüestionis, és el que hi ha. Vale. La Sally va dir, bueno, la Sally pum-pum, es posa a fer l'esmorzar i tal... I mentre el Richard menjava, la Sally agafa un martell, li fot 20 hòsties amb el martell.
Hola.
I, per si encara respirava, com no ho tenia molt clar, li va fotre una tovallola a la boca.
Després de 20 martellades?
Sí, li va fotre una tovallola a la boca. Una tovallola de te, que jo exactament no sé el que és. Però anem a suposar que era una tovallola de cuina. Okay. De què saps? De la cuina.
Igual és un tovalló d'aquests de roba per com... prens el te.
Ah. Sí, no pot ser com un mantalet o alguna cosa.
Bueno, una tovallola, o sigui...
Algú de roba, és igual.
Un drap del forn.
Un drap.
I okay. El va embolicar amb unes cortines antigues, va escriure una nota que posava t'estimo, Sally, i la va posar al cos del Richard. I després va rentar els plats i se'n va tornar a la casa que compartia amb el seu fill, que el seu fill era el David, que us he dit que tenia 29 anys.
M'encanta que rentés els plats.
Sí, ho va deixar tot net. Que us he dit que tenia 29 anys, però en tenia 23. Total, que l'endemà al matí va portar el David, el seu fill, a treballar, i després va anar a un lloc que es diu Beachy Head. Va aparcar allà, va trucar al seu cosí, li va confessar tot, mira, he matat el Richard, així, me'n vaig a espenyassegats i em tiro. Llavors, clar,
freda, no?
Sí, tal qual. O sigui, ho va confessar tot i fora. Va venir un equip allò perquè no s'intentés suïcidar i bueno, van estar moltíssimes hores parlant amb ella fins que al final van evitar de que es matés. Fins aquí ja veieu que és un cas bastant fàcil. Vull dir, al final el mata i ho diu. Doncs pues vinga, solucionat, no? Ara aquí és com ve una mica la complexitat de tot això. Perquè la Sally i el Richard es van conèixer quan ella tenia 15 anys i ella en tenia 22.
No.
Red flag.
Vamos, la major red flag que s'ha parlat en aquest podcast.
Sí.
I mira que hem parlat de coses rares, eh?
Mm-hmm. La Sari provenia d'una família que era com així una família bastant antiquada, però molt unida i bastant... O sigui, vivien bé, vivien molt bé. El seu pare es deia Reginald Charles Napier.
Madre mia, era... Reginald, té un nom de senyor britànic important.
Sí, i era un brigader de... Si no ho he traduït malament, els enginyers de la realesa, val? O sigui, estava a l'exèrcit, bàsicament.
Vale.
I es va passar la major part de la seva vida a l'Índia, val? I la Sally va ser com una sorpresa. Sí, va ser com una sorpresa perquè els seus germans, que tenia quatre germans, eren adolescents quan ella va néixer, no? I a part de que eren adolescents, els quatre estaven internats. O sigui que realment...
Vaya família, tu.
Llavors, ella va créixer a l'Índia?
Sí, però... No, va créixer aquí. Aquí, a Londres. Però el seu pare es va passar com la major part de la seva vida i a l'Índia. Saps allò que estàs destinat?
El seu pare.
I vas fent fills.
Però sa mare estava...
Exacte.
Ah, vale, era només ell, no era tota la família, ok.
Sí, llavors ell va créixer com si fos, entre cometes, filla única, perquè al final doncs, els seus germans estaven tots internats. Llavors, el seu pare va morir quan tenia 6 anys i ella va ser criada doncs, per la seva mare i va anar a l'escola fins a tots els... O sigui, fins al nivell que li van permetre. Per què? Perquè va haver un punt que la seva mare doncs, li va dir que una noia no podia seguir tenint una educació superior, no? Doncs que no era una cosa de...
Oh, no.
Sí.
Que guai, sí. No? O sigui, una família de rotllo guai.
Estem parlant dels anys...
Dels anys... Bueno, pues, aviam, 50? Si estem parlant de 2010... Sí, 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 més o menys. No m'ha apuntat l'edat, però bueno, el mata el 2010, que té 56 anys, doncs pues els 60 o així.
Vale, ok.
Vale.
Madre mía.
Llavors, els seus germans tots van tenir carrera, bueno, ja pare era com... O sigui, una cosa heavy, eh? Un era director d'una companyia, l'altre era l'auditor general de Gran Bretanya, Hong Kong, vull dir, algú heavy, però per la Sally l'expectativa era tenir una feina de secretària, marit i fills. Vale? Llavors, el Richard, bueno, pues era la típica persona molt graciosa, carismàtica, i guanyava molts diners amb temes de cotxes.
I a més li deia a la Sally que era molt madura per a su edat, no?
Sí. El seu pare era el corresponsal de motors de News of the World, que jo entenc que és com el programa d'aquests de cotxes de la BBC o alguna cosa d'aquestes. I el Richard una mica doncs, seguia els seus passos, no? Treballant en el món del motor. Li apassionaven molt els cotxes, la Fórmula 1, tot això. Llavors va conèixer la Sally en una cita doble quan ella era adolescent encara.
What?
I ja és com...
Qui té una cita doble en nenes de 15 anys?
Sí, sí. Van amb el seu amic, que el seu amic es diu Delon, que no porta res a la història, més de que van anar a una cita doble i la parella del Delon va portar la Sally. I sí, sí.
Oh, no.
Tal qual. Sí, sí.
És horrible, eh?
Que xongo, tio.
Sí, i bueno, el Richard pues, deia això, no? Doncs que era molt bonica, que era dolça, molt amable, que faria qualsevol cosa per ella, totes aquestes històries.
Clar.
Llavors, bueno, pues, ja us podeu imaginar, es van casar i la Sally doncs, va deixar totes les seves aspiracions a la vida i se'n va anar doncs, a viure amb ell i es dedicava a cuidar pues, la casa, cuidar-lo ell, a netejar, a cuinar, tota la història. I ja des del primer moment hi ha altres dones. O sea, des del primer moment no se podia saber, pues en el matrimoni comencen a aparèixer, sí.
Que se coses. Podria imaginar.
Sí, sí, sí.
Altres nenes de 15 anys o què?
Sí, pots imaginar, sí, sí. Eren jovenetes, perquè li agradava ballar amb jovenetes, ho sapigueu.
Ah,
sí.
Clar.
Sí, sí, sí. Un senyor...
Una frase curiós. Més fastigosa.
Sí, no, ho diu ell, vull dir...
No, ja m'imagino que ho diu ell, no dius tu.
Sí. Bueno, una de les coses que passa, que és important, és que ella es queda embarassada amb 17 anys.
Oh.
Vale. Llavors els seus germans li diuen aviam, Sally, no, ets molt jove, i la porten a avortar.
Okay. Vale?
I quan s'apropen al Richard en plan, escolta'm, què passa aquí i tal, encara no s'havien casat quan va passar això.
Ah, no, va dir, és que...
Sí, no.
Semblava raro.
No, encara no s'havien casat, quan va passar això. El Richard li va dir, bueno, a mi què me cuentes, podria haver estat qualsevol, saps? O sigui, que no només jo me la tiro, saps? Sí, d'aquest nivell. I una altra de les dues coses així importants que passen quan és jove és que un dia a la Sally se li encara al Richard perquè el va veure amb una altra dona, val? Llavors aquell dia és com representa el primer dia on hi ha un abús físic perquè ella, o sigui, ella l'agafa pels cabells, l'arrossega per les escales i la llença a la porta principal, val? I li va dir això, que si volia sobreviure doncs que no es tornés a afrontar amb ell en qualsevol cas, val?
Mare
meva. Sí.
Que pensava que seria xongo, però no tant.
Sí. Tot i així, ella es casa amb ell. I el padrí del casament és el Blackmore, que és el noi amb el que va sortir amb la cita doble de...
Ai, per favor.
Sí.
Que horrorós.
Sí. I ja en el casament, el Blackmore ja deia que ell no creia que aquesta família fos massa feliç per tot el que veia, però que la Sally se l'estimava molt i estava com molt aferrada a ell, no? O sigui, bueno, té una, com una mica de relació de dependència també tenint en compte amb l'edat que té, perquè al final, clar, quan es van conèixer, ella tenia 15 anys, ell 22, doncs al final no ho diuen, però probablement fos també el primer amor, no, d'ella, que també quan les primeres vegades
és com és que tampoc saps. És que, vulguis que no, quan una persona en aquestes edats, una adolescent, una persona més gran es relaciona amb un adolescent romànticament,
exacte,
crees una dependència. O sigui, ja estàs creant una situació en la que tu saps més, tu pots portar-los a llocs, coses així, ja crees una situació de dependència. És que és fastigós.
Sí, sí, total.
No us relacioneu romànticament amb adolescents si no sou adolescents, suposo que és la conclusió. Sí,
per favor, sisplau. Tenc una mica
si sou adolescents, endavant, però si no sou adolescents... Sí,
busca-te una altra, total.
No.
Bueno, no us sorprendrà saber que de cop es van convertir en el matrimoni ideal, no? Ell era supertreballador, treballava 6 dies a la setmana i prop després ja va aconseguir com el seu propi concessionari de cotxes. Van tenir 2 fills, es van establir a la casa, a la famosa casa aquesta que us deia que val 1 milió, i la Sally doncs, va començar, era una mare obedient, com tot per la vida dels seus fills, saps? Allò de... Els seus fills es diuen James i David, doncs lo típic, no? David, espera que et netejo, totes aquestes coses. I, bueno, anaven doncs, a vacances a Disney, a Marbella... Bueno, els 2 primers anys eren com la família més normal i més bona del planeta.
No, home, la parella perfecta, segur.
Exacte, exacte. Bueno, què va passar? Que va començar a passar cosetes. Mm. El lloc on vivien era una petita comunitat i lo típic, no? En plan que ja la gent pues, parla molt i li agrada molt xafardejar i tot això. I ja va haver un incident amb la filla d'un veí que tenia la mateixa edat que el James, val? O sigui, que el seu fill gran. I ja és com que ell, pues, no va passar res físic, però és com que ell se la mirava molt, feia comentaris...
Però això, bueno, que era adolescent, la nena?
Sí. Vale. Però joveneta, tipus 13 anys o així, vale? Sí.
Que podria ser literalment la seva filla, eh?
Sí, 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 sí. Cosites, cosites que passen. A part, el 91 anava un dia amb la seva moto a tot hòstia, el van perseguir els helicòpters policials, bueno, el van multar per excés de velocitat, però diguem que quan van a judici no van poder demostrar realment que era ell, no?, el que estava conduint, llavors doncs, tot va quedar com en res. Que
fàstic de tio.
Sí. El 2006 va haver de tornar a tribunals perquè va estar ballar el seu Ferrari en una pista de carreres de Bèlgica.
Ai.
I després el va enviar a casa, o sigui, a casa seva, a Londres, llavors va reclamar els diners a la seva assegurança inventant-se doncs, que li havia donat un cop un camió per allà, per Claygate, que era el lloc on vivien. Llavors el van declarar que va ser culpable de frau i va rebre una sentència de 51 setmanes de suspensió.
La frase va estavellar el seu Ferrari ja és suficient com per enviar-lo per a prop.
Sí, sí, sí. Sí. Llavors també expliquen doncs, que se li anava una mica la llengua, no? I que quan quedava amb els seus amics, doncs, criticava molt la seva dona, li deia que, pues, això, que la Sal era una mal... Bueno, posat aquí maldestra, no sé en quin moment vaig decidir que això era una paraula que jo sabia del meu vocabulari, però bueno.
Maldestra, és correcte.
I, sí, 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 sí. Una, per exemple, de les coses que va passar és que durant 2 anys el Richard va enviar als seus amics, familiars i tal, unes targetes de Nadal, saps lo típic? Però en vez d'enviar targetes de la... Bueno, lo normal és pues, que et fas una foto de la teva família i pues, és bon Nadal, no? I feliç any nou.
Sí.
Doncs ell el que va fer és que es va fer una foto d'ell mateix recolzat en un capó d'un dels seus cotxes amb 2 noies nues a cada cantó. I això va
I
ser
això la seva... I això ho estàs enviant a la teva família?
Sí, sí. Els Christmas.
Quin fàstic.
Sí.
Sí, vull dir, no ho vull dir jo, però aquest senyor, vull dir, està bé on està.
Sí,
sí. Com més coses sé d'aquest senyor, menys compassió tinc.
Sí, total.
Literal.
Els fills expliquen doncs, que a mesura que es van fent grans doncs, també es van com donant compte de les coses, no? I el David, que és el fill petit, explica que quan ell tenia 13 anys el seu pare va aconseguir una feina d'oficina amb la Federació de la Policia, algo així estranyot, i llavors... A partir de llavors doncs, és quan va començar doncs, a comprar-se el Ferrari, un rellotge Cartier, navals d'esdeveniments del Grand Prix... O sigui, era com... No sé, de cop va tenir com molts diners, no? I en canvi, doncs, la seva mare era com... Que era molt amorosa, molt amable, que ell sempre doncs, estava com una mica, entre cometes, enamorada de la seva mare perquè sempre l'escoltava tot això, i va haver un moment que el David es va donar compte que era gay. Bueno, es va donar compte, doncs va sortir aquest tema. I doncs li va decidir explicar a la seva mare, i la seva mare doncs com que va ser molt comprensiva amb ell, i van decidir no explicar-li al seu pare perquè sabien que...
És que imagina.
Ens podem imaginar sí, la reacció del pare.
Exacte. Que llavors van arribar a un acord que o sigui, seria entre ells dos, però que no li dirien mai al seu pare, perquè clar... I també recorden doncs, que sempre hi havia molts insults entre ells i que li deia... O sigui, es ficava com molt amb el físic de la Sally, no? I a vegades quan el David, per exemple, li deia alguna cosa a la seva mare, el seu pare li deia no li diguis res a ta mare perquè no l'has vist mai sense roba, saps? En plan, si la veiessis sense roba, veuries lo lletja que és o coses d'aquest estil.
Però en quina situació...
És que en quin moment? No sé. És que no té cap sentit, vull dir...
Sí, sempre com que li feien un compliment a la seva mare... Tant si era gent de fora com qualsevol, doncs sempre ell es ficava, deia això, ui, doncs no l'has vist sense roba. Si l'hagués vist sense roba, doncs no diries el mateix o coses així.
Imagina't que algú li diu, ai, que amable. No, és que no l'has vist sense roba.
No, però, per exemple, imagina't que diu, no, estarà, aquest vestit et queda molt bé.
Clar. Ja, però què vull dir?
És aquest estil.
Sally, m'agrada el teu tall de cabell nou, sense roba. What?
Sí. Sí.
Què té a veure una cosa amb l'altra? Sí. Ui, quines sabates més xules.
Sí.
Pues per què no li has vist els peus?
Cositas.
Sí, quin sentit té? No té cap sentit.
I explicava també el David doncs, que l'atmosfera a casa canviava quan el seu pare tornava de la feina, no? Pues era com tot terror i sobretot el punt de discòrdia principal era els sopars, perquè eren sempre molt incòmodes, perquè sempre es discutien, sobretot perquè no li agradava el que cuinaven, no? Pues igual aquell dia tenia arròs i no li venia de gust arròs. Llavors,
però doncs, ja... el sopar, el fot.
Bueno.
Una cosa, una pregunta. Això només li feia a la Sally o també li feia als fills?
No, només a la Sally. Però, per exemple, el que sí que passava... és com que li agradava tenir el control, perquè, per exemple, els hi amagava el comandament de la tele perquè els hi deia que no la podien utilitzar quan ell no hi era, saps?
Wow.
Perquè no volia que perdessin el temps amb la seva vida limitada, coses així. O per exemple, quan ell marxava de casa, doncs tancava els telèfons perquè ningú pogués trucar, ni la seva família pogués trucar, perquè com ell pagava la factura, doncs quan ell no hi era, doncs no hi havia per què haver-hi telèfon. Llavors, igual, si marxava, no sé, una setmana a Suïssa, doncs els hi tallava el telèfon aquella setmana.
Això és creepy.
Sí. I també, bueno... La gent comentava, en plan, bueno, hi ha moltes relacions de violència domèstica, però mai no havia vist un matrimoni d'aquest tan sumament antic i carca com aquest, no? O sigui, tot era servir al Richard, no hi havia res més. Llavors també, òbviament, com us podeu imaginar, en temes de sexuals, doncs al final la relació era de que ell gaudia quan ell volia i com volia. O sigui, quan ell deia, aquesta nit vull mantenir relacions amb tu, la feia anar a dalt... a l'habitació i preparar-se, vale? Preparar-se què volia dir? Primer que s'havia de rentar bé, perquè el Richard deia que olorava, o sigui que la Sally feia mala olor. Llavors abans de mantenir relacions sexuals s'havia de dutxar i després s'havia de desvestir i ficar-se dins el llit perquè a ell no li agradava veure la despullada de lo lletja que era.
What?
Sí, cosites.
Que...
I
segur que ell era un quadro, també despullat.
Sí, sí.
Sí.
Wow.
I ella...
No, és que és igual, vull dir... Bueno, és igual. És que
no, sí, que dona igual que quina... Plan... És degradant que et diguin això.
Sí.
Molt.
Sí.
Imagina't el complex que li has de crear a aquesta persona.
Clar, i penseu que ella estava molt preocupada al punt de va anar a un metge a consultar-li a veure si li passava alguna cosa al seu cos perquè feia tan mala olor. I el metge li va haver com d'assegurar que no li feia mala olor res, saps? Aquest era el nivell. I això, una altra cosa que passava és que, òbviament, tenia doncs, relacions amb moltíssimes dones. Ell tenia com diversos telèfons mòbils en el que utilitzava bueno, doncs, per parlar amb diverses dones. Anava per locals bueno, estranyots bueno, i aquestes coses. I després de la seva mort es va descobrir que participava en un local que estava format per dones que eren dones traficades.
Oh, no.
O sigui, el senyor, així resumint, era un perla. Vale? Oh. Era així. I ja per acabar, ell sempre li deia als seus fills doncs, que la seva mare estava boja, que bevia massa, que era una mentidera, o sigui, al final la seva mare era tot el dolent, no? I quan el James i el David es van fer una mica gran, el van començar com a desafiar una mica, no? Sobretot pel tema del prostíbul, de que anés amb altres dones i això. Però que al final també doncs, hi havia aquesta relació de poder també amb els seus fills i que res servia o no arribava com al lloc. Vale?
Yeah, bueno.
Exacte. Llavors, què passa en tots aquests temes de la Sally? Els seus registres del metge surt doncs, que patia d'insomni, que tenia molt poca gana i entre cometes posava estrès domèstic. Vale? O sigui, era el seu... Oh. Sí.
Sí, lo normal és que...
Estava fet un Cristo.
La raó seria que no tingués estrès domèstic i de qualsevol tipus, perquè és que conviure amb una persona així
sí.
T'ha de destrossar.
Sí, i a les reunions així socials, bueno, quan anava a festes i això, doncs, era coneguda com alguna persona, com una persona que bevia i fumava moltíssim.
Qui? Ella o ell?
La, ella, sí. Ella. O sigui, al final va començar a portar com una vida d'excessos, no? De, sobretot amb, doncs, amb el beure i amb el tabac.
M'estranya molt poc.
Sí. Una amiga de la Sally, que es diu Sara, explicava doncs, que des que va conèixer la Sally doncs, que ella estava enamorada d'ell, però desesperadament enamorada, no? No volia que ningú el molestés ni molestar-lo. Ella l'únic que desitjava és que ell l'estimés. I que, clar, ella des de fora doncs, que podia veure aquesta relació de poder i de que no acabaria bé el tema, no? Mm. També estava la Sally molt aïllada, una altra cosa que no sorprèn absolutament a ningú, i que... va arribar un punt que també els seus amics doncs, evitaven estar amb la parella, no? Perquè clar, al final doncs, cada reunió familiar o cada sortida doncs, acabava amb insults i històries d'aquestes. I el Richard ja li anava una mica bé perquè mai havia aprovat els amics de la Sally i no deixava que la Sally veiés amics no en plan home, sinó en general.
En general.
Exacte, si no estava ell. Cosites.
No m'agrada aquesta història.
Sí, sí,
no,
sí.
A mi
sí.
Tampoc.
Què passa? Que quan o sigui, ara tornem a avui. Quan el mata i això, òbviament, doncs la porten a la presó, fan un judici. En el judici, al final, la defensa d'ell mort la pinta com una persona que està boja, no? Que s'inventava tot. Bueno, ja sabeu la història. La dinàmica és la de sempre. I ella té un aspecte molt, molt dur, perquè al final de tants anys de fumar i de la deixadesa i tot això, doncs té les dents molt grogues, està molt prima, o sigui, està feta un Cristo. Llavors, en aquell moment, al final tampoc ella tenia com les proves per denunciar que l'havia pagat, perquè el seu maltractament no era físic, sinó que era un maltractament psicològic, que és, bueno, moltes vegades les persones que estan en relacions d'aquest tipus ho diuen, no? Que és molt pitjor el tema aquest psicològic que el físic. Al final l'hòstia pues, fa mal i ja està. Però tot això és continuar durant molt de temps, que són coses que se li diu control coercitiu, no? Que és per això que al final et té controlat i no et deixa com pensar per tu mateixa. O sigui, tu mateixa quan fas les accions del dia a dia no ets tu realment, sinó que ets una persona absorbida per... Val? Llavors, en el moment, en 2010, doncs, bueno, no existia aquest delicte, no es parlava d'això i bueno, la van condemnar a passar la vida a la presó.
En sèrio?
Sí. Total, que el 2015 es va reconèixer legalment el control coercitiu aquest com una forma d'abús domèstic. Llavors, en el que s'entén de control coercitiu per part d'Anglaterra i Gales, és que és una manera d'entendre la violència domèstica en què el primer de tot és un tema d'abús psicològic, no? I implica doncs, manipulació, la degradació, el gaslighting aquest que parlàvem, no? De que al final que la persona adopti del seu propi seny i sobretot doncs, monitoritzar i controlar la vida quotidiana de les persones, en plan que no es pugui relacionar amb els amics, que no pugui fer les activitats que vol, portar la roba que vol... Bàsicament, el que li passa amb ella. Llavors... Això, bueno, va ser condemnada per assassinat en primer grau, la sentència en això, cadena perpètua, amb un mínim de 22 anys que havia estat a presó, va haver-hi una apel·lació i li van reduir a 18, però bueno, al final eren moltíssims anys, no?
Sí.
I una cosa que crida l'atenció, que en veritat no, és que en tot moment els dos fills de la Sally van lluitar per ella, o sigui, tot i que havia matat el seu pare, és que... No es van, o sigui, no van anar, el judici van anar a favor d'ella, sempre l'anaven a visitar i sempre van estar lluitant per la seva mare des de fora perquè pogués sortir, no? Van començar com una campanya com per donar visibilitat a aquests problemes d'abús domèstic i a que es parlés d'aquest tema a nivell dels mitjans de comunicació i tot això, doncs perquè la seva mare no passés tota la vida a la presó. Llavors, el 2017, Justice for Women, que és una organització jurídica, va presentar motius d'apel·lació al Tribunal d'Apel·lació Criminal destacant les proves psiquiàtriques, un informe d'un expert i aportant aquest tema que us comentava del control coercitiu per demostrar que realment el context de la Sally era molt més complicat d'agafar i matar a una persona, no?
No, és que només pel simple fet de com es van conèixer aquestes dues persones, en quin moment, en quina situació, i després tot el que han viscut, és que tu no pots obviar una cosa així. O sigui, entenc que aquesta persona, que la Sally ha matat el seu marit, cosa que no està bé, però és que és molt més complex i has de tenir moltes més coses en compte, perquè fins a quin punt això no és defensa pròpia. Anem a debatre.
Clar, mentalment t'han portat a un extrem.
Hi ha un punt que expliquen que durant uns anys, els últims anys, ella es va intentar... Bueno, va demanar el divorci i durant els 13 últims anys del seu matrimoni, que ja havien demanat el divorci, van canviar com 25 vegades. O sigui, anaven al jutjat l'advocat per demanar el divorci i llavors el trucava i li deia no, al cap d'un temps. Tornava a trucar.
Ja, però va, sota quines circumstàncies?
Saps? O sigui, imagineu-vos els últims anys com durien ser.
Clar.
Per estar
així... perquè això no és... Quan passa una cosa així no és... És que no sap el que vol, està pirada. No, és que hi ha una coacció darrere, hi ha una menjada d'olla important.
Sí.
Hi ha amenaces darrere, segurament.
Sí, i tot i estar separada, encara estava amb ell. I encara volia tornar.
Clar. Està sota el control d'una persona.
És molt bèstia.
Sí, sí, és molt fort, si ho penses. Bueno, no sorprendre saber... que el jutge va dir uf, esto que son documents, no, fora. Va rebutjar el permís per apel·lar. Val? Llavors, l'equip legal de la Sally va tornar a presentar una nova sol·licitud, que posa una sol·licitud oral d'apel·lació, que no sé exactament si es diferència molt de l'altra, però bueno, i tres jutges del Tribunal d'Apel·lació van dir bueno, va, vinga, donem permís per apel·lar. O sigui, van haver de fer-ho dues vegades fins que algú els va escoltar mínimament, no? Llavors, el 27 i 28 de febrer, el Tribunal d'Apel·lació va escoltar les noves proves i, bueno, van decidir anul·lar la condemna de la Sally i van ordenar un nou judici. Llavors, el juny de 2019 va ser el nou judici, els fiscals van acceptar la petició de la Sally per declarar-se no que havia assassinat, sinó que havia comès un homicidi i la van condemnar a 14 anys de presó. Però això el que volia dir és que al final ja els havia complert perquè ja portava més de 14 anys a la presó, per tant, doncs va sortir lliure perquè ja havia fet tot el temps, no? Llavors el 2019 va sortir i actualment doncs està viva i viu su vida amb els seus fills, vull dir...
A teràpia, deu viure la vida perquè...
Sí, i a més la família del Richard també estava com a favor d'ella, saps? O sigui, que ha tingut com tot el suport de tothom.
Ai, que bé.
Sí.
Perquè la teva pròpia família digui estic a favor de la persona que t'ha matat, has de ser un desgraciat.
Sí, sí.
Literal,
Sí.
Perquè era... no és com que es divorcien i ja està, és que literalment l'ha matat. No, la teva família ha dit, pues sí.
Bien per ti, Sally.
Pues molt bé.
I els fills, perquè al final no deixa de ser son pare. I des del primer moment és que no van dubtar. Bueno,
que segurament també ells estaven... Vull dir, encara que no els hi fes amb ells directament, viure en aquesta situació també és abús, saps? Encara que no sigui directament cap a tu.
Sí, sí.
Perquè al final estan fent mal a una persona que tu estimes i que...
Sí.
I què tal? Llavors segurament també es pot considerar el seu abusador.
Sí.
Té que ser traumàtic el tema, créixer en un ambient així.
Heu de pensar que el primer judici... perquè ella al final acabava fent coses que no estan bé, com per exemple... ella el que feia era, es va tornar com molt obsessiva, no? I vigilava els correus electrònics d'ell, va piratejar el seu mòbil per veure els missatges, li contava les viagres que tenia per veure si les havia fet servir o no. I clar, això va ser com... van en contra d'ella a l'hora del primer judici, però realment, imagina't l'estat mental d'aquesta persona perquè hagués de fer això perquè no estava segura a casa seva.
Clar.
En fi, és increïble. O sigui, la història és dura. No deixa de ser una història massa comuna, per desgràcia.
Anava a dir, bastant corrent.
Sí, sí. O sigui, ja et dic, no té res d'especial, però, bueno, és com que... És el de, a vegades les coses són més complexes del que es veu. I en aquest cas, doncs, mira, va sentar un precedent perquè
es fes el... És d'aquestes casos que no sorprenen, però que donen, obren la porta a una conversa que no s'ha tingut en compte abans.
Sí, sí, sí.
Especialment si a nivell legal i a nivell judicial mai s'havien considerat aquestes coses i ara sí, saps?
Sí, 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 sí.
O sigui que És important.
Sí.
Que trist.
Pues sí, la
és molt
que
trista
sí.
Aquesta història, Clara.
Bueno, mira, el que hi ha.
No, Clara, et culpo 100% d'aquesta idea. Bueno. De lo terrible que és això.
Sí, però penseu que ara està viva i a més és molt activista.
Ah, doncs pues molt bé. Doncs pues me n'alegro molt.
Ha fet com moltes entrevistes i tot, doncs explicant la seva història. Lo qual, dintre de la desgràcia, pues, ha tingut, entre cometes, un final feliç.
Doncs molt bé la sèrie.
Sí, que segueixi.
I ella deia de que... O sigui, ella en cap moment va ser conscient de que estava en una relació abusiva. O sigui, ella es pensava que era una relació ben normal. Lo qual és fort perquè realment ho penses i dius, òbviament, és que és una relació...
Bueno, és que quan estàs en aquest tipus de relacions, clar, tu penses que el que et passa és el que li passa a tothom.
Sí. Clar, a més, és una persona que...
En certa forma, saps?
El seu pare no estava mai a casa, per tant, no havia vist una relació normal. Dos, sa mare ja li deia que no valia per res més que per ser una ama de casa i tenir fills.
Sí.
I tres, és la seva única relació en la seva, tota la seva vida.
I per que tant... va començar quan tenia 15 anys.
Clar, no, ja no és només...
Que ni tan sol és una persona adulta. Sense...
Clar, sí. Ja no és només que no hagi pogut tenir l'experiència de tenir una relació diferent, sinó és que no ha vist mai com és una relació diferent allò. Ni ningú li havia dit que això no era normal. Mm-hmm. Perquè ja des de petita sa mare li ven que tu perquè has de suïar, tu perquè has de ser ningú, la teva feina és casar-te a tenir fills.
Sí,
sí.
Per
si
tant,
busques,
al final...
Si busques el seu nom a Google, a YouTube, perquè quan buscava el documental vaig posar tot arreu, pobra dona. Hi ha moltíssims vídeos d'ella doncs, explicant la seva història i tot això, però també dels seus fills movent-se a Good Morning... No, Good Morning America no serà, Good Morning Britain o alguna cosa d'aquestes, en plan, tipus, tot es mou del matí. Sí. Doncs dels seus fills sortint a moltes televisions i això demanant justícia per a la seva mare, però també parlant de l'abús domèstic i doncs que es necessiten més recursos i que és una família molt polititzada arrel de tot això, el qual també està bé.
Bueno, està bé perquè és una família que arrel del trauma han pogut com sortir del cicle, han sortit del cicle perquè l'ha matat, no? Però...
Sí.
Han com pogut donar-li la volta, no?
Sí.
No, i que moltes vegades aquestes menes de cicle o es poden trencar o es poden reproduir, no?
Sí, clar.
I està bé que en aquest cas s'hagi trencat.
Hi ha una imatge molt, molt forta, que és quan surt ella de lliure per primera vegada, en plan que trepitja el carrer, que surt ella i en un braç porta el seu fill i en l'altre braç porta l'altre, saps? I és com, o sigui, veus les cares i l'escena d'ella sortint i és una imatge com molt potenta, no? Perquè està entre els seus fills, no sé, és curiós. Ara estava buscant i veig que han tornat a penjar fa poc el documental. I dic, no me jodas. I
on?
Entro i no, és com una explicació del documental.
Però dic, és el mateix que fem nosaltres.
Sí, dic, no pot ser.
Bueno.
En fi.
Pues molt bé.
Història tristíssima.
Sí.
No m'agrada. Tria una altra per la propera, Clara.
Sí, eh? Un en documental.
Sí, ja poder ser.
Ja poder ser. Cosites, no? Que sabeu.
Coses que passen. Vale, doncs... Ens falta un emoji, no?
És veritat, un emoji. No sé, està difícil, eh?
El martell.
Ok, igual no estava tan difícil. Vale, el martell em sembla bé.
Vale, doncs, un martell. Bona nit.
Adéu.
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 Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.